Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20 minuts, dimarts 29 de gener del 2019. Hores d'ara amb 6 graus a la ciutat de Lleida i amb un dia, doncs, intensament ennuvolat. Buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui farem una entrevista dolça, mira. Sí, sí. Dolça, no té per què tampoc, eh? Perquè és veritat que, evidentment, parlarem de xocolata, però que sempre ens han dit és que la xocolata és dolça. No és així. La bona no és dolça. La xocolata que és 100% cacau no porta sucre, no és dolç. O sigui que és veritat que després se li pot anar afegint, però ja deixa de ser tan bo, eh? Però vaja, que parlarem de xocolata avui. També parlarem de barris amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, a la Nacional 240, connectem amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, parlem de cuina i avui ho farem amb sessió doble amb el nostre xef del mes, amb el xef del gener, però a més també parlarem... Sabeu que aquest diumenge va ser el dia de la calçotada a Valls. Parlarem amb una persona que va participar i va quedar bé, eh? Al concurs aquest de menjar calçots amb 45 minuts. En parlarem avui també. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que doncs, parlem de tot, fins i tot de política. Et dono el nostre número de WhatsApp, que ja saps que també pots doncs, proposar temes que t'agradaria que parléssim, el 664-526-180, 664-526-180. Ens envies un WhatsApp de veu o de text. Escolta, avui m'agradaria que parléssiu o poseu sobre la taula un tema concret. 6 graus tenim a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc va creixent la nuvolositat a aquesta hora a les comarques de Lleida. Esperem precipitacions al Pirineu, que a la tarda més poden afectar la resta del territori, tot i que serien més disperses, amb una cota de neu que a aquesta hora ha anat pujant fins als 1.000-1.200 metres, però que pot tornar a baixar fins als 800. Esperem una tarda de nevades més importants al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, on arribarem a tenir gruixos de 10 centímetres més. Avui al Pirineu fins a 5, a més amb avisos per allaus i amb aquest vent que encara bufarà amb molta força, sobretot a última hora al Pirineu, amb ràfegues de 90 km per hora durant el vespre, nit i matinada. Al sud, a la zona de la plana de Lleida, més aviat al sud bufa vent d'oest i nord-oest, pot ser intens també, però la resta bufa vent de garbí més suau, vent de sud-oest. Les temperatures no varien molt avui, tot i que poden quedar-se més curtes que ahir, amb màximes de 12 a Lleida o Balaguer, 10 graus a Tàrrega, a la Seu màximes de 8 graus i a Diella de fins a 5. Demà dimecres, cap al Pirineu, tindrem un cel molt ennuvolat, també precipitacions, sobretot a la Vall d'Aran, on han de persistir més. Cotes de neu a tan sols 400-500 metres, no pujarà la cota fins al final del dia. Per tant, tornarem a recollir gruixos de 10 centímetres més a la Vall d'Aran, 5 centímetres al Pirineu. A la resta, sol al matí, a la tarda més núvols i a última hora algunes precipitacions a la franja occidental. Les temperatures no variaran molt, potser baixin, nits més fredes al Pirineu, les que venen, mínimes de 5 aquesta nit a Lleida, 2 graus a Balaguer, 1 grau a Tàrrega, 6 sota 0 a la Seu d'Urgell i 4 graus negatius a Viella. I el vent demà bufarà d'oest, nord-oest, encara amb intervals forts, ràfegues molt fortes al matí en cotes altes del Pirineu, sobretot de 90 km per hora, i a la resta vent de ponent que bufarà fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Keep bleeding, keep bleeding, keep
És la veu de Leona Lewis amb aquest Bleeding Love. És un tema que estava inclòs dins d'un treball discogràfic que portava per títol Spirit i que es va llançar l'any 2007. 12:25 minuts. El que fem tot seguit és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i, evidentment, començarem parlant de la situació de la xarxa viària lleidatana, que segueix afectada per aquestes nevades i per aquest vent que està afectant, doncs, a tot el territori en aquestes darreres hores.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És que, tot i que ha millorat la situació a les vies del Pirineu, continua tancat, per exemple, el port de la Bonaigua i la carretera a Coll de Pal. Es redueixen a 3 els trams per on s'ha de circular amb cadenes per la neu. I la neu ha obligat a suspendre 10 rutes de transport escolar al Pirineu amb un centenar d'alumnes afectats. Al Pallars Sobirà s'han cancel·lat 7 línies, 2 al Jussà i una més a l'Alt Urgell. Obrim la plana de successos. 2 detinguts a Lleida per agredir les seves parelles. Un estava donant puntades de peu a una noia en un portal d'un edifici i l'altre hauria agredit la seva companya després d'una discussió. Veiem que això és un degoteig, que és igual hivern, estiu, tardor, primavera, propòsits d'any nou o el que sigui. És un degoteig constant i això ja ho hem tractat a la tertúlia dels polítics i ho hem tractat amb psicòlegs, amb psiquiatres, amb pedagogs, etc. I no sé si no acabem de trobar la tecla bona, aquella tecla o aquella combinació de tecles que facin que la gent deixem de ser tan violents. Ho dic en primera persona perquè fins i tot de vegades un s'adona que fins i tot conduint, quan et fan, doncs, una imprudència al davant, et pots arribar a alterar molt, igualment. Qui diu conduint, diu creuant un semàfor o qualsevol cosa, o una reunió de la comunitat de veïns. Estem emprenyats, per entendre'ns. Estem una mica emprenyats, o ens costa poc d'emprenyar-nos, i això no és manera de viure. Això sí que ens ho diuen els metges i la gent que hi entén, que no és bo per la salut, que s'ha de viure més tranquil, que s'ha de viure més alegre, que s'ha de viure més content, que evidentment la vida, doncs, et posa pals a les rodes, però que s'ha d'intentar, que s'ha d'estar predisposat a estar més feliç i més alegre. Però bueno. Per cert, que en plana judicial s'està ultimant un acord per evitar el judici a l'acusat de matar la seva mare i intentar-ho amb el seu germà a Bellvís. L'Audiència de Lleida acollirà demà dimecres una vista a porta tancada en què es pactarà la condemna si el jove reconeix els fets. Per cert, aquesta notícia també és alarmant. Els bombers voluntaris de Lleida comencen a comunicar als ajuntaments que no podran obrir parcs a partir de dimecres, a partir de demà. Aleguen que la manca de personal i el deteriorament del material i les instal·lacions els ha portat a una situació de col·lapse. Això no és nou. Això no va passar ahir, ni abans d'ahir, ni el mes passat, ni l'any passat. Això no és nou. És una situació que els darrers anys s'ha vist com ha anat empitjorant. Poc a poc, però ha anat empitjorant. No sé, en aquest país que sempre tenim la costum d'arribar al límit i llavors actuar. Però a partir de demà hi ha parts de bombers que ja no podran obrir. Val que estem al gener, que és difícil que hi hagi incendis, però els bombers no només els tenim pels incendis, eh? I a l'estiu, què passarà? Això passa ara, al gener, eh? Tenim 4 mesos per reaccionar. En fi, per cert, que tenim dades de l'atur que ha pujat a Lleida fins al 12,21% a l'any 2018, que són 8 dècimes més que l'any anterior. A la demarcació lleidatana hi ha 27.100 persones sense feina, que no són pocs. Per cert, que ahir van coincidir el ministre de Cultura i la consellera de Cultura a Lleida i ens van deixar titulars i notícies. Una d'elles és que el ministre de Cultura diu que la Seu Vella no podrà ser candidata espanyola a Patrimoni Mundial fins a l'any 2023. Considera que el conjunt monumental de Lleida reuneix tots els valors necessaris, però que cal presentar un expedient impecable i la implicació social de la ciutat. Ens estan dient que tots diem sempre que és la imatge, que Lleida, que el Turó, que la Seu Vella, que etc., però que no hi fem suficients coses al Turó de la Seu Vella, que no hi anem tant com hi hauríem d'anar, que no el tenim tan integrat al nostre dia a dia com l'hauríem de tenir. Ens estan pegant un cop d'atenció. A més, també diu, el ministre va dir que estaven decidides les properes tres propostes candidates a patrimoni mundial. Per tant, la seu vella no pot entrar fins d'aquí al 2023, fins d'aquí a la quarta, fins d'aquí 4 anys. Eh? Per tant, tenim ara un marge de temps, ara ens han posat una fita, ens han donat doncs un marge de temps en el que podem pensar a veure què en fem de la, a veure com ho fem amb la seu vella. I per cert, que la Generalitat també ahir es va despenjar dient que vol crear uns regionals d'alta velocitat que enllacin Lleida, Barcelona i Girona amb Tolosa i Montpellier. En fi, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports. Isidre Esteve, que ja una setmana i mitja després d'acabar el Dakar més dur i complicat dels quatre en els quals ha pres part en la categoria de cotxes, ha dit que creu que ho haguessin pogut fer millor. I a més, aspira a un cotxe oficial i que no pararà fins a aconseguir-ho. Eh? També s'ha fet popular a la xarxa una agressió amb un àrbitre, concretament per part del porter del Manlleu, i curiosament, jo crec que això és una anècdota, però resulta que l'àrbitre agredit és lleidatà, però vaja, que estem parlant d'una agressió a l'esport, que això sí que l'hem d'erradicar, sigui com sigui.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres també hi ha la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que el que fem és fer memòria, recordar tal dia com avui, però de fa 25 anys. Per tant, anem cap al 29 de gener del 94.
L'alcalde Siurana va interrompre el ple de l'Ajuntament i va deixar el portaveu de Convergència i Unió, que era Josep Varela, amb la paraula a la boca. Els grups de l'oposició van considerar que l'alcalde atentava contra la llibertat d'expressió. La regidora del PP, la senyora Pilar Arnalot, es queixava que s'havien rebutjat totes les mocions que s'havien presentat. Del poc públic assistent al ple, l'únic que tenia les coses clares era l'exregidor Francesc Freixes, el senyor Freixes, que tots estimaven molt i molt recordat, que consolava els paers convergents i els hi deia: a mi també m'ho feien. La Diputació de Lleida va preveure crear vivendes a la Caparrella pels estudiants. Uns 2.000 alumnes cursaven els seus estudis en aquest complexe. El president també va reiterar la seva oferta per la ubicació dels estudis d'enginyeria a la Caparrella. Esquerra Republicana de Catalunya reclamava al govern el patrimoni dels partits. Els republicans comptaven amb el recolzament d'altres formacions estatals. A Lleida reclamaven el camp d'esports i el casal de Blondel. I la senyora Pilar Rahola reivindicava el dret a l'ús de la llengua catalana. El govern d'Aragó tenia en aquells moments com a objectiu fonamental la dignificació del català a la franja oriental d'Aragó, la llengua materna, que parlaven més de 50.000 aragonesos. Una minoria en el conjunt de la comunitat autònoma, però una majoria en una àmplia zona que va de nord a sud del territori aragonès. Manifestacions de la consellera de la Diputació General d'Aragó en la seva visita que va fer a Fraga. També per acabar avui, notícia a nivell internacional. El 27 de gener del 94, el príncep Carles d'Anglaterra va patir un atemptat a Sydney, Austràlia. Un jove asiàtic li va disparar amb una pistola de fogueig. Es va apropar a 5 metres de l'hereu de la corona britànica i li va disparar 3 vegades. Si l'arma hagués estat de veritat, estaríem parlant d'una història molt, molt diferent. Un fet que va sorprendre a tothom.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en Cope y Carlos Herrera estarán en Visum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en Cope te esperamos en Visum.
Equivocarte Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Piensa dónde estás. ¿Y dónde te gustaría estar? ¿De vacaciones en un crucero Disney? Imagínate a los niños jugando, tú disfrutando de una cena romántica y el día termina con Mickey y sus amigos viendo todos juntos los fuegos artificiales. Vive la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat avui al principi del programa. És una entrevista que li dec a l'Ivan perquè li vaig prometre que li faria, però no perquè li vaig prometre, sinó perquè m'encantava fer aquesta entrevista. El que passa és que, mira, han passat els dies i ens hem retrasat, home, ens hem retrasat 2 mesos. Vull dir que jo no sé si em pegarà estirada d'orelles o no. Ivan Pasqual, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ens han passat, home, doncs mira, novembre, desembre, gener, 2 mesos i mig, eh? Fa 2 mesos i mig que t'hagués hagut de trucar, eh?
Bueno, per parlar de la xocolata, cada moment és bo, ja ho saps, i més em vas comentar que t'encantava la xocolata.
Sí, home.
Vull dir, genial.
Anem a recordar que l'Ivan Pasqual és pastisser de Calgúmer. Vam parlar amb ell perquè va ser el classificat, o sigui, va quedar primer a l'eliminatòria d'Espanya de la World Chocolate Masters i que, per tant, això el classificava per anar a representar a Espanya a la final que es va desenvolupar del 31 d'octubre al 2 de novembre d'aquest passat 2018 a París. Per tant, evidentment, ja estem parlant de passat. Ja us avanço que van ser 20 finalistes, dels quals l'Ivan va quedar en 11a posició, de tot el món. 11 de tot el món. Escolta, felicitats, Ivan.
Només parlar d'això i a més posen els pèls de punta una altra vegada. Tornem a recordar 2 mesos enrere com va ser aquesta final, que va ser superemocionant per nosaltres.
Home, vau anar al Salon du Chocolat de París.
Uh-huh.
Escolta, com va anar això? No sé, havia rivalitat amb els altres finalistes? Us vau conèixer? Us vau explicar secrets?
Bueno, en principi, tot aquest món jo m'agrada tractar des de l'amistat. El secretisme, aquest per sort, des de fa molts anys ja va desaparèixer, no? Abans que eren allò, les nostres receptes eren nostres i de ningú
sí,
més,
sí.
Ara tot això està passant, hi ha molta informació, hi ha internet, hi ha molts llibres del sector i penso que ens enriquim tothom moltíssim de poder compartir entre nosaltres tot el que són formulacions, receptes i experiència, però en tot cas.
Et vas portar alguna sorpresa agradable, és a dir, alguna cosa que dius, o sigui, no m'ho hagués imaginat mai, mira, m'ho ha explicat el meu company o la meva companya que venia de Xina, de Japó, d'Indonèsia o de no sé on, no ho hagués pensat mai que això es pogués fer així.
Mm-hmm. Bueno, pensa que nosaltres amb aquest certamen anem a competir. Llavors, jo em vaig trobar que, bueno, personalment vaig focalitzar moltíssim en la nostra feina, la feina que teníem que fer amb aquest concurs. Pensa que és un concurs verdaderament dur, tant a nivell psicològic com a nivell físic, ja que ens condicionen moltíssim els tempos.
Yeah.
Per nosaltres era superimportant poder entregar, poder lliurar, poder donar a provar aquestes elaboracions que havíem preparat durant un any abans amb aquest jurat internacional. O sigui, jo vaig viure aquest concurs com una competició del qual les hores que teníem de descans les agraïem, la veritat, i aquest concurs va ser extremadament dur, tant a nivell personal també.
Escolta, Ivan, quantes vegades ho vas preparar a casa?
Uf, moltíssimes, moltíssimes. Estan a casa com amb altres obradors, com a gremi de pastisseria, perquè no surt igual, com sabeu, si a casa ho sabeu on estan les coses, quan sortim de casa és totalment diferent.
Què vas preparar? Què vas preparar? Fes-nos en 5 cèntims. Allò, per fer-me enveja, vaja.
Sí, doncs vam preparar 8 tipus d'elaboracions diferents amb uns tempos molt marcats. El primer dia era la showpiece, que era una peça artística del qual l'havíem de portar feta de casa, però l'ensamblatge era ell el moment, no?
Mm.
Justament amb el marc de la Festa Major d'Almenar, aquest cap de setmana passat, l'han presentat aquí a l'exposició local, on l'han tornat a reproduir una altra figura, igual que la que vam portar a París.
Mm-hmm.
Després també, el primer dia, bueno, vam tenir que presentar un snack to go, vam tenir que presentar peces de bomboneria, de pastisseria, de pastisseria una miqueta més encarades cap al món de la xocolata, perquè recordem que aquest certamen l'ha organitzat una de les primeres empreses a nivell mundial productores de cacau. I per nosaltres és un plaer poder representar aquesta marca, no?, en aquest certamen, i sobretot poder gaudir d'uns productes tan top com és aquest món del xocolata, que potser moltes vegades no estem habituats ni a consumir, no?
Clar, segurament. Segurament, perquè ja saps que jo... Això ho vam parlar farà cosa d'un any, que vam estar el dia de la ràdio, el dia mundial de la ràdio, et vam convidar i vam estar parlant justament d'això, i després en privat jo t'ho he dit. Jo sóc amant de la xocolata, però jo l'entenc com a cacau, la xocolata. És a dir, hi ha molts productes al supermercat que t'ho venen com xocolata i per mi no ho són. No sé si després hi ha matisos, però és veritat que de vegades ens han acostumat tant cap a uns gustos que quan et donen el producte genuí no estàs acostumat o no tens el paladar i dius, això no m'agrada. I no, però si això és exactament la xocolata.
Totalment d'acord amb tu. Ara pensa que aquesta experiència de tots aquests 3 anys superfrenètics que han passat no és una experiència en va, sinó que tenim 1000 projectes per arrencar, 1000 provatures que hem fet amb el fi de poder arribar a aquest concurs, dels quals ens queden un munt de coses al tinter que anem desenvolupant cada dia. I un dels projectes a curt termini és el treball amb xocolata amb diferents sabors. Hem de pensar que ara hem tret a nivell mundial el quart xocolata, el xocolata Rubí, que és un xocolata nou, totalment revolucionari, i sense cap tipus de colorant, i és un xocolata que és de color rosa.
Caram, Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Escolta, Ivan, tu et trobem a Cal Gúmer, a Cal Gúmer Events, el podeu buscar a les xarxes socials i a internet, però tu no t'estàs quieta. Llegia a les festes de Nadal que... vas posar l'ull al roscó de Reis i vas dir, això li hem de donar una volta perquè fa massa anys que és igual. I vas fer el roscó lleidatà.
Correcte. Vam estar rumiant a veure com li podíem donar el tom, perquè nosaltres tot el que és coses genuïnes, jugar amb els ingredients i sobretot sorprendre, és una cosa que ens agrada molt des de l'obrador, no? I llavors vam decidir que fos un tortell solidari, ¿vale?, perquè aquest any justament anava... destinat part de la recaudació d'aquest tortell a la FANOC, i va ser un tortell que vam fer una mica una paròdia entre la fava i el rei. Ho vam intercanviar per un tractor i un xapo, no? Qui li toca el rei, es posa la corona. En aquest cas, qui li tocava el tractor es posa el sombrero, com si es tractés d'un barret de l'aplec del cargol.
Molt bé. Va tenir èxit, perquè em consta que vau esgotar tota la tirada que havíeu pensat. Que havíeu fet, vaja.
Correcte. Vam esgotar quasi el segon dia.
Molt bé. Escolta, Ivan, ja ho sé que el dia a dia també és frenètic, perquè s'ha d'anar atenent al negoci, però tens en ment algun projecte? Estàs treballant amb alguna cosa?
Sí, estem treballant amb aquest projecte que t'he comentat de les xocolates diferents, i escassament dintre de 3-4 mesets ja traurem un producte que no et puc adelantar més, perquè, m'estic mostrant la
llengua.
Està
en fase de prova, vale.
Està en fase de prova, però sí que m'agradaria i convido a que, puguem parlar amb els vostres mitjans d'aquesta xocolata tan diferent i amb producte quilòmetre zero.
Mira, el tema de xocolata ja saps que em tens robat el cor, però el tema de quilòmetre zero és una cosa que jo fa molt temps que defenso des del punt de vista de que, escolta, si consumim el que genera el món que ens envolta, primer que ajudem a la gent del nostre voltant, i després que estalviem un munt de despesa energètica al planeta, que això pot sonar tonto, però escolta, aviam, quan tu necessites una cosa que no es fa només que en un punt de l'altre costat del món, doncs què hi farem? La portem d'allà. Però escolta, el que busqui pomes, sisplau, re de portar-les de Sud-amèrica, que les tenim aquí a Lleida, per exemple, és un exemple, i d'altres coses. Per tant, tot el tema que sigui de quilòmetres zero, ja saps que m'agrada. Doncs escolta, fem-ho quan toque, no ens esperem 2 o 3 mesos. O sigui, entenc que em tindràs informat, eh?
Molt bé, doncs així esperem.
Molt bé, doncs hem parlat amb l'Ivan Pascual, és el campió espanyol del World Chocolate Masters, que a més va anar a representar Espanya a la final, obtenint aquesta 11a posició de tot el món, 11a de tot el món, que de vegades no sabem el que tenim a casa, i que el pots trobar a internet a Cal Boomer. Ivan, escolta, una abraçada, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Igualment, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Arribem a 3:15, a punt per escoltar doncs, l'entrevista de Barris amb el Cosme García. Per cert, que et recordo que avui durant el dia, avui i demà, s'actualitzaran aquests límits de velocitat a la xarxa viària lleidatana, catalana i nacional de 100 km per hora als 90. Per tant, si estàs habituat a passar per un lloc que normalment dius que aquí hi havia un 100, ara hi ha un 90, què ha passat? Doncs ja saps que avui entra en vigor això del que es va avançar en el seu moment. Ara sí, és el moment en el que parlem de barris, Cosme.
Arriba els dimarts, tenim una cita amb els nostres barris, els barris lleidatans. Ja saben que la nostra ciutat de Lleida està distribuïda per barris, així com a Barcelona són districtes. Aquí són els diferents barris i que també estan instituïts al centre de la ciutat i a l'Horta de Lleida. Ens quedem amb un barri multitudinari, té molt de públic i, per tant, volen saber les seves singularitats, les seves reivindicacions i també la seva programació. Per això volem anar al barri de Pardinyes. Ha estat aquests dies protagonista perquè davant de l'estació, que és el que obre o tanque, segons se miri, al barri de Pardinyes, pues han traslladat uns arbres que han estat espectacular al seu trasllat. A més, un dia d'aire intens que vam tindre ahir a la ciutat de Lleida. Volem parlar amb Rafael Fernández, en Rafa Fernández, que és el seu president, i ho tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic. Rafa, benvingut i bon migdia.
Gràcies, bon migdia, gràcies.
Jo sempre dic que l'estació de Renfe és allò que és la porta o és la sortida. No se sabrà mai, això, no? Sembla ser que té que ser l'entrada, no?
Sí, però el que també els murs que tenim nosaltres, això ens aïlla de Lleida, no?
Ja.
La reivindicació que sempre hem tingut present.
Parlar una mica del vostre barri, bueno, és un barri multitudinari que s'ha anat renovant, perquè va ser un barri totalment ferroviari i es va anar reconvertint, i ara és un barri que no és pas dormitori, sinó és un barri molt jove, no?
I altres gent diu que no, que se'n va cap a Torres Salses, cap a tot cap allí, no? Sembla que aquí no. O sigui, la cantonada de l'entrada des de Barcelona, no?, però d'alguna manera cap a Pardinyes, no?, tota aquella zona ens ha quedat una mica com parada, com a, que no sembla que hagi, durant 15 anys, el Pau Magí no farà res.
Ja. I parlant una mica de la tipologia de gent que teniu aquí al barri, és gent treballadora, gent d'empresa, quin tipus de gent teniu? O molt variopinta?
Bastant variopinta. El que et deia, i gent jove, però que també tenim els nostres avis i els nostres padrins que necessiten com altres barris, suposo, i algo que també hem demanat, una residència, un centre de dia per a ells. Pensem que la Pardinya se mereix un centre de dia per a tots aquests padrins que tenen que anar a altres punts dels barris o de Lleida, o tenen que anar a altres pobles, no? I se mereixen un centre de dia al barri de Pardinyes.
Perquè actualment la vostra entitat està agrupada també dins d'Orbe Par, en la qual, déu-n'hi-do, el munt d'entitats que teniu, no? Tens controlades tu sí les entitats, no?
Tenim el Casal de Jubilats, que ho presideix el Jacinto Bernia, i, bueno, però que fa una gran labor i que venen pues, cada dia, cada tarda, per les tardes, el seu grup. Però, bueno, veiem la mancança que hi ha al barri de Sardinyes, la veiem, la notem, vull dir que hi ha molts padrins que ja no venen o que, bueno, se fan grans i que no n'hi ha al barri un centre de dia per a ells, no? I seria positiu que hi haguessin un centre de dia per a Rinyes, molt positiu.
Dins del Bepar, quantes són les entitats que agrupa? Perquè allí teniu el TIR, teniu els piragüistes, teniu les penyes, teniu la cofraria...
La Comissió d'Esports són 14 entitats, la Comissió d'Esports només, 14 entitats que, des de la Comissió d'Esports del Bepar, que ajuda a fomentar l'esport al barri i ajuda pues, a lo que ens demanin, estem amb ells. Després estan les culturals, com saps tu, la cofradia,
sí.
I, bueno, activitats culturals, el grup de dones molt actiu, tenim un grup de dones molt actiu, que amb moltes ganes de fer moltes coses, ja estan preparant la festa de les Àgueres per el mes que ve, estan preparant el Carnestoltes, estan un grup molt actiu, i amb totes les activitats que fan durant tota la setmana, no? Que el local està ple tot el dia.
I Déu-n'hi-do, quin local teniu, Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, ho tenim abandonat al nostre ajuntament, també, que realment necessita arreglos i costa que vinguin a fer aquests arreglos i que estigui tot volem el millor per als nostres veïns i que la gent estigui contenta. Però no, hi ha unes goteres, hi ha uns petits arregles que s'han de fer, ja portem temps demanar-los i ens agradaria que es poguessin fer el més aviat possible.
Optimitzeu molt les vostres instal·lacions?
Moltíssim. I cap de setmana inclòs, vull dir, fem cinemes, fem el que sigui, dissabtes, diumenges, tota la setmana està ocupat el local social, diguem que menys el diumenge una mica més cuixet, per dir d'alguna manera, perquè abans feien ball els jubilats, ara no fan, però fins ara ha estat a tope, tots els dies.
Aquesta mica de trobada que podeu fer les diferents entitats que esteu properes, com són el CK, Balàfia, Pardinyes, us aneu trobant de tant en tant?
De tant en tant, mitjançant la FAP, fem alguna que l'altra trobada, però bueno, s'ha de continuar treballant.
Rafael, com valores l'actual FAP? Rosselló se'n va, hi haurà eleccions...
Claro, hi haurà canvis, a veure, tot depèn de moltes coses, i a veure, la història... No sé, està tot una mica en l'aire, però, bueno, ganes de treballar i ganes de fer coses i cada vegada hi ha més associacions i, bueno, pues, suposo que ganes de treballar n'hi ha moltes i de tirar endavant també. Suposo que s'ha tirat d'un bon camí, o sigui, anirà d'un bon camí tot. Però, bueno, tot hi ha eleccions ara per l'Ajuntament de la nostra ciutat i esperem a veure com anirà tot.
És a dir, que estem a més tambai, no?
Sí, una mica sí.
En tots els sentits, no? A la FAP també hi haurà eleccions, aquí hi haurà... Perquè,
també.
A tu quan te quede?
Bueno, fins a les eleccions, no se decidirà qui estarà aquí, no? Ja. Jo vull continuar.
Molt bé, això m'agrada.
No, he après moltes coses i m'agrada continuar. Sí.
Aquells que deien que només estaries uns mesos s'han equivocat, eh?
No sé, si me foten fora, pues m'aniré. Però si no, jo vull continuar.
És un barri atractiu, veritat?
Sí, la veritat és que sí. Dóna ganes de fer coses pel barri, no? I que estiguis agraït, perquè la gent t'agraeix. I això és molt positiu.
Se fa seua l'entitat, no? Pardinyes és una de les entitats que la gent se la creu seva, no? Que us ve a reivindicar, que passen per vosaltres, que no van directes a l'Ajuntament o a la premsa. Si ho creuen, no? Us venen al despatx i us fan reivindicacions. Sí,
reivindicacions de tot tipus, inclús d'urbanisme, cada dia. Vull dir, sempre té el padrí típic, hi ha un forat, mira això, mira l'altre. Hem vist unes raptes per aquí, doncs estem a l'hora del dia, vull dir, tota la gent està molt conscienciada de tot el que passa al barri.
El vostre regidor de barri és el Rafa Peris, no?
Rafa Peris, sí.
Se reuneix de tant en tant, fa aquella visita sí, un cop al mes?
Mensualment, sí, tenim una mica enfadat, però bueno, sí, mensualment.
Quan dius que t'has enfadat, què li heu demanat?
No, tinguem enfadat per la història dels Reis, que va passar amb la cabalgata.
Bueno, jo volia acabar amb això. A veure, expliquem què va passar amb la cabalgada, una cabalgada que fèieu... Se pot estar d'acord o no, que es pot ser a la mateixa hora que es faci la de Lleida o no, però què va passar exactament?
Nosaltres, l'any passat ja la vam... havia 5 anys que no havíem fet la cabalgata, i l'any passat la vam fer...
La vam recuperar.
La vam recuperar, i amb un horari després de la cabalgata de Lleida. Si acabava sobre les 9, doncs a les 9 començaria aquí a Lleida. Ens donen un permís, ens diuen primer que sí. Tenim un grup de voluntaris molt gran, a vora de 30 persones, molt entusiasmades amb la cabalgata de Serra del nostre barri, molt entusiasmades i amb moltes ganes. Tenim comerços que han col·laborat, que han donat diners, que han donat caramelos, que ens han pagat els disfressos de tota la gent. La gent superentusiasmada, il·lusionada de poder fer-la, s'havia tornat a reviure, no?, aquell esperit de la cabalgata. La gent estava molt contenta i hi ha moltes ganes de fer-ho. I 3 dies abans se li ocorreix amb algú, se li encén la llum amb algú, que no hi ha seguretat i que no se pot fer. Com? Nos vam quedar tots molt de pedra. Molt va ser la gota que va colmar el vas, no? De totes les coses que passen al barri i que ens agradaria que tot anessin més de pressa i que no hi van, entens? Vull dir, sí, perquè per seguretat no es pugui fer, escolta, un dia abans i després que si estan amb terrorisme i, bueno, una sèrie de coses que no ens entraven al cap i vam veure que la gent s'havia desaventat de tot això. I ho vam ficar en coneixement de premsa, ràdios, i vam fer una mica de soroll. Vam fer una mica de soroll.
Sí, sí.
Creiem que no era just.
Va arribar.
Creiem que no era just que, bueno, el que he dit, no?, una sèrie de gent molt abocada, voluntaris, ja que trobes gent a fer-ho, no?, trencàvem la il·lusió de gravar aquesta gent. Simplement demanàvem un urbano més, un motorista, i dos nois de protecció civil haguessin vingut. Penso jo que sí. Tenint en compte que a Lleida hi ha 300 urbans, no podia vindre un altre mes, no sé. Ja. Va ser la gota que m'ha colmat el vas...
Perquè al final la vau fer a peu, no?
Sí, sí, al final la vam fer a peu. Vam passar una mica de tot i vam dir, doncs la fem a peu i ja està. Ja vam fer per dos carrers petits del barri i la gent contenta igualment i, bueno, va ser una lliçó la gent molt valenta i la gent tenia moltes ganes de fer-ho.
Però no renuncieu a fer aquest proper any, no?
El proper any, bueno, ja hem sentit veus que possiblement no es farà, perquè no volen. Si l'Ajuntament aquest segueix, pues, han dit que no. Que primer és la seguretat i, bueno, ahí estem una mica així. En fi, no sé, ho deixem córrer una mica que passi el temps i passi perquè no en traiem res. Vull dir, no sé si m'explico.
Jo crec que això ha de ser sentats en una taula i saber exacte els pros i els contres de les dues
claro,
parts, no?
Claro.
Penso que això se fa tot amb diàleg, no? Doncs, Rafael Fernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la vostra entitat. Precisament sí, aquest cap de setmana hem estat amb el Centro Galego, allí amb la matança de Porco, i que feu moltes coses, i la veritat us felicito, perquè, bueno...
Una coseta, sí. Hem inaugurat la plaça
del Miquel Costa. Del Miquel Costa, sí.
El nostre expresident, que durant 10 anys va ser president de l'Orbe Park, que va ser expresident, bueno, va portar molt el urbanisme,
sí,
president
sí.
de la Penya Alegria, més de 150 persones que hi havia amb aquella bons, amb aquella penya, estava molt a la parròquia, una persona molt estimada, i que, bueno, l'any passat ja teníem la intenció, ja tenia l'Ajuntament de fer la intenció, i va fer tard, l'ha fet el 18 de febrer, se va fer,
sí,
aquesta
sí.
plaça, al costat de l'Itmo, i tenim una plaça amb el seu nom. La gent sàpiga que era aquest home, una persona molt estimada.
La veritat és que jo tindria que dir que el Miquel Costa era un home bo, senzillament, un home bo.
S'ho mereixia i ho sobreix. El seu fill va destapar la placa i va ser un acte emotiu i molt bonic.
Doncs Miquel Costa aquí avui està recordat també. Gràcies, Rafa, per estar amb nosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Fins aquí avui la nostra entrevista parlant de barris. cosme@copelleida.com, el meu correu electrònic. I el WhatsApp teu?
Doncs mira, el meu WhatsApp és el 664, el meu, vaja, el del programa, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com
bon
estàs?
Dia a tots els seguidors.
Pues estem mira. A punt d'acabar el... Bueno, a punt. Aquesta setmana acabarem el mes de gener, eh?
Sí, i començarem el febrer.
Començarem el febrer, eh? A més, aquesta setmana començarem el febrer amb tu aquí a l'estudi. En fi, Joan, obrim la finestra dels records. Cap on ens
porta? Avui parlarem de la tallada. No sé si saps el que és la tallada.
La tallada.
La tallada. Era un bastó, una ganya, que ara ho explicarem, que feien un tall a cada servei que prestava el menestral al pagès i al final comptaven tots els talls que hi havien fet i llavors s'havia de pagar. I avui parlarem de la tallada al col·legi. I això no fa tants anys, eh? És que sembla mentida com han canviat els temps aquests darrers anys, no? Amb una velocitat tremenda, però és que això jo de petit ho recordo. Per tant, vull dir, estem parlant de la nostra generació. Cal dir que la tallada era una mena d'anotador o registre dels serveis que els menestrals feien als pagesos i que aquests pagaven un cop a l'any en haver venut el gra. Per això calia dur un control i comptabilitzar els serveis que es feien. La tallada era una canya partida per la meitat, un costat de la qual era de l'interessat, és a dir, de l'usuari, i l'altre costat del comerciant. Cada cop que aquell usuari li era fet un servei, ferrar la mula, xollar l'animal, etc., es feia un tall a la part de la canya del client i un altre tall al costat que guardava el comerciant o menestral. Al cap de l'any ajuntaven les canyes i havien de coincidir els talls. Tants talls, tants serveis. I era arribada l'hora de pagar. Per això n'hi havia dues, perquè si només hi hagués hagut la que prestava el servei podia fer més talls o el que el reveia podia agafar un altre i posar-hi menys talls. Cal dir que el barber, en canvi, ens compten que també el pagaven un cop a l'any, però que ho feien amb el gra del temps de batre. Un cabàs de gra pels serveis d'afaitar i tallar el cabell durant tot un any, Ricard. Més endavant, ja el pagaven en metàl·lic, amb diners, i dels dos barbers del col·legi, l'un cobrava 7 pessetes per servei de tot un any i l'altre 5 pessetes pel servei de tot un any. També s'imposà en els animals el fet d'haver de pagar els serveis, i quan això arribà, el preu de ferrar un animal era de 6 rals, és a dir, una pesseta i mitja. Si el ferrer havia de posar la ferradura, i de 3 rals, si només era la feina de ferrar, i que el pagès portés la ferradura perquè l'havia replegat. D'aquí deu venir que qui trobava una ferradura la replegava com un or en bolcalls, i deia que portava sort, perquè s'estalviava la meitat del servei. I la dita d'avui, Ricard, de què ens parla? Pues que ens diu que si vols ceba de diner, l'has de plantar al gener. Així que la gent encara hi són a temps.
Ara hi són a temps, i tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que arribem a la una, senyals horàries, ens informem des dels serveis informatius i després parlem de cuina, la Nacional 240, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, que parlarem de tot, fins i tot de política.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora el gobierno de la comunidad autónoma en Cataluña convalida el decreto que obliga a precontratar el servicio de los VTC con una antelación mínima de 15 minutos y en el caso de Barcelona de hasta una hora. Vamos a las calles de la ciudad condal. ¿Cómo están los ánimos, el titor?
A pesar de que la noticia era esperada, ha caído como un jarro de agua fría que el gobierno de Torra haya regulado ya la precontratación de 15 minutos ampliables a una hora que condena al sector. Los conductores ya conocen que este decreto ha sido aprobado y han recibido con desencanto y desesperanza la noticia de que se van al paro.
Parece que no le importamos a nadie y realmente pues no solo somos 4.000 conductores que nos vamos al paro, sino que son aproximadamente unas 4.000 familias que también dependen mucho de estos trabajos.
Ya nos vemos en el paro y lo más terrible de esta historia es que el 95% de los que estamos trabajando en esto somos hijos de la crisis del 2008 y volvemos a lo mismo.
La primera medida que van a realizar es ir a la Diagonal para retirar los coches que están estacionados en esta principal arteria de Barcelona. Mañana van a realizar asambleas para convocar a nuevas movilizaciones en un clima de tristeza y desencanto.
Expertos en demografía advierten a España hay que reformar con urgencia el sistema de pensiones. Y es que no sabemos lo que vamos a cobrar en el futuro, Carmen Lavallen.
Sí, todo porque vivimos bastante más tiempo. Casi 2 de cada 10 personas tienen más de 85 años. Esto hace que cobremos pensiones durante bastante más tiempo, hasta el punto de llegar a ingresar cada vez de forma más frecuente en nuestra vida, más de lo que en su día cotizamos. Es una de las realidades demográficas positiva en cuanto a esperanza de vida, pero que obliga, subrayan los expertos, a repensar desde ya nuestro sistema y a cambiarlo con margen para que podamos tomar decisiones acordes con la situación futura. Elisa Julia es directora de Estudios Sociales en Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llega a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Entre las cuestiones pendientes, definir, subrayan los expertos, lo que consideramos una pensión digna o suficiente en un futuro, teniendo en cuenta que para las actuales generaciones el horizonte de vida es ya de 100 años.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Alicante, 4 hombres de entre 42 y 49 años se han ingresado en prisión acusados de un secuestro. La víctima, otro hombre, fue retenida en la habitación de un hotel. A punta de pistola, le obligaron a llamar a sus familiares y pedir entre 5.000 y 10.000 euros para el pago del rescate. Si no conseguía el dinero, actuarían contra la familia. Tras varias llamadas, la investigación de la Policía Nacional terminó con la detención de los 4 secuestradores. La borrasca Gabriel mantiene a 15 comunidades en alerta por rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En el Cantábrico se esperan olas de entre 5 y 8 metros. Hoy el gobierno de Cantabria ha hecho balance de los daños causados por las inundaciones de la semana pasada. Ascienden a 27 millones de euros. Y estamos en esta mañana en la que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, se ha reunido con los agentes que han participado en el operativo de búsqueda del pequeño Julen. Azón ha dicho que la investigación para conocer los detalles de este suceso está casi terminada. Según el máximo responsable del Instituto Armado, solo queda ordenar el relato y terminar algunos flecos para trasladarle el informe completo al juez encargado del caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid presenta a Álvaro Morata, corrochano.
A esta hora el club rojiblanco da la bienvenida a su fichaje estrella del mercado de invierno, el delantero procedente del Chelsea, que llega cedido por 18 meses. Estadio Metropolitano, cuéntanos, Antonio Ruiz.
Y con unos minutitos de demora va a empezar el acto de presentación oficial de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Estaba programado para la una y estamos ya casi 100 periodistas esperando en este auditorio del Estadio Wanda Metropolitano para comparecer en esta presentación. Recordamos, sesión de año y medio para Álvaro Morata. Va a lucir el dorsal número 22. Ayer ya se entrenó en solitario, pero esta tarde a las 5 está programado el trabajo con el grupo para ser el primer entrenamiento de Álvaro Morata como jugador del Atlético.
Noticias noticia, Deportes COPE Barcelona, informa Elena Condis. Denis Suárez cedido al Arsenal hasta final de temporada. El club inglés va a tener una opción de compra final de esta temporada y además Denis Suárez amplía contrato un año más con el Barcelona hasta el año 2021. Y acaba de ser operada Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, con éxito de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió este domingo en Indonesia, y tiene difícil, incluso en palabras de su entrenador, llegar al Mundial de Basilea, que se disputa en agosto del 19 al 25.
Y acabamos de conocer que Óscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, ha quedado en libertad, sin cargo, sin fianza y sin medidas cautelares. Como te hemos contado, ha pasado la noche detenido, acusado de un delito de violencia machista. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy contáis que Cáritas Madrid ha instalado 123 puntos de recogida de ropa para proveer de vestido a personas sin recursos, una iniciativa que ya funciona en 30 diócesis españolas. Y yo los he visto, ¿eh? Yo he visto esos
yo
puntos.
También. Es que son además de color rojo muy llamativos. Pues sí, Madrid se suma de esta manera a un proyecto puntero de Cáritas en lo que se refiere, por un lado, a inserción laboral y también a la respuesta a las necesidades de vestido de los que son más pobres. La ropa recogida en estos puntos se clasifica, higieniza y reparte entre las diferentes tiendas de moda RE. La de Madrid se va a abrir esta próxima primavera. El proceso comienza en las parroquias, donde los usuarios de Cáritas que necesiten vestimenta reciben un vale. Con él pueden dirigirse a cualquiera de las tiendas, probarse el producto que prefieran y pagar la totalidad del importe con el bono. Las más de 100 tiendas que forman parte de Moda RE en toda España ya han creado más de 750 empleos, de los cuales 450 ocupados por personas en riesgo de exclusión social. Una historia que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del butlletí enfilem aquesta nova hora de programa. Ho fem obrint la Nacional 240. És hora de parlar de gastronomia, com fem cada dimarts. I tenim a l'altra banda, a COPE Lleida, el Ricard Álvarez. Què tal, Ricard?
Mònica, bon dia. Mònica Carrasco.
Molt bon dia. Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto.
Ho portes bé. Bueno, la gana la portes bé. Aquesta hora la portem sempre estupendament.
O sigui, jo vinc amb ganes d'aprendre de tenir ganes de tornar a menjar i, a veure, obrir el tàper, i ja sé que no trobaré el mateix que...
T'has fet el salmorejo que ens va recomanar el Rafael.
Sí. No l'he portat a la ràdio, però l'he fet a casa.
L'has fet a casa?
Sí.
I ha tingut èxit de públic?
Sí.
Vale, fantàstic.
M'ha sortit bé. El vaig provar dos cops, però bé.
Molt bé. Doncs escolta, saludem el nostre xef, el nostre cuiner resident d'aquest mes de gener aquí a COPE Tarragona i a COPE Lleida, del restaurant Quatre Molins, el cuiner, el Rafael Muria. Què tal, Rafael?
Molt bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per venir. Ho has posat en pràctica, el Ricard, bé? O sigui, moment les teves lliçons van bé.
Bueno, Ricard, la pròxima vegada vindré a casa a provar-ho jo també.
Bueno, doncs vinga.
Mira.
Llavors ja em farà molt respecte, eh?
Mira. Exacte, mira, vindrem el Rafael i jo, si et sembla, anem els dos, això. Provem el salmorejo i també anem a fer uns caragols. Tu ets de caragols, Rafael,
jo
o no?
Jo soc de tot.
No, és que hi ha gent que els caragols li costen. No. Aquí els tres som de... Va, podem anar a fer una caragolada,
sí,
no?
Sí, podem anar a fer-la. Va. I jo ja saps que també sóc de calçotada.
És veritat.
Tu deixo caure, Mònica, ja saps.
Que vol que el convidi, és que vol que el convidi una calçotada. No sap com fer-ho ja, perquè el convidi.
Farem una cosa, us quedeu los dos a mitant, Cornudella, eh? Esteu a mitant.
També.
Tardaré el mateix més o menys els dos i ja està.
És veritat, quedem a casa del Rafael. Jo crec que sortirem guanyant, sobretot tu i jo, Ricard, perquè si ha de venir a casa nostra a dinar aquest pobre noi...
Sí, no.
Bé, no sé, jo hi podem posar ganes, ara, ja el resultat és una altra cosa. Però escolta, restaurant Quatre Molins, recordin, el nostre cuiner resident d'aquest mes de gener, a Cornudella de Montsant, carrer Comte de Rius, número 8. I jo et deia, Ricard, la setmana passada, te'n recordes, que avui t'explicaria una cosa important pel nostre cuiner.
És veritat,
cuiner.
Sí que ho vas dir.
Ah, exacte. Doncs mira, és que l'enganxem, però pels pèls, perquè se'n va d'aquí cap a l'estació de Camp de Tarragona directament a agafar un AVE, perquè te'n vas a Madrid, no, Rafael? A Madrid Fusión.
Anem a Madrid, sí.
Amb ganes de veure coses, perquè allà és on es veu tot el que s'està collent, no? A nivell de gastronomia.
La difusió a nivell de gastronomia és la fira més important, diem-li, on només hi ha professionals i és veure coses noves i...
Clar, suposo que és un moment també en què aprens i descobreixes un munt de coses, no? Com a cuiner és una cita imprescindible, no?
Sí, perquè al final... No naixis sapigut i clar. Sempre aprens més. A veure, no només a la cuina, sinó a tot arreu.
Clar, clar. Doncs mira, el Rafael Ricard se'n va perquè evidentment vol aprendre i vol provar coses noves per portar-les després al Quatre Molins, però se'n va també per una altra qüestió, i és que el tenim candidat al Premi a Cuina Revelació de Madrid Fusió 2019.
Ah, caram, doncs escolta, enhorabona de moment, eh?
Ah, ja és important, eh? Perquè no sou tantíssims els nominats, eh?
No, només som 7. Cada any més nominen 6 o 7 cuiners, i aquest any som els únics de...
De Catalunya, no?
Però escolta, han vingut a casa teva a provar algun plat?
Això com va? Presentes, et criden?
No, això, ells te nominen. Ells, a veure, els periodistes, com altres, què busqueu sempre? Coses noves, clar. Coses innovació. Si tothom, si sempre sigués Ruscalleda, de Ferran Adrià, al final ens avorriríem.
Què busquen?
Busquen gent jove, de menys de 30 anys, que tinguin bona cuina i que en ells ja de per si que els diguin, hòstia, pugen fort.
Que cridin l'atenció, claro. No? Per
alguna cosa. I ells dominen 7 cuines, de forma que així ens coneixen a Madrid, i bueno, al final això és... Només per estar nominat ja...
I tant.
Sí, és un punt, i és un puntasso.
I tant. Escolta, com vas rebre la notícia, suposo? No sé si no, et va agafar treballant o...
Bueno, més o menys m'ha agafat treballant, sí. Va vindre, bueno, el senyor Capel, que és el fundador de Madrid Fusión.
Sí.
I va ser això el concurs de Balfegó, després del concurs de Balfegó, que el plat li va agradar molt, el plat guanyador li va encantar i em va dir, però com pot ser que em faci aquests plats en aquesta edat?
Clar.
I em diu, la setmana que ve vinc a veure't al restaurant.
I va venir a fer un menú de degustació.
El menjar em va dir... Jo ho tenia clar, però ho volia corroborar. Estàs nominat.
Ostres, que bé, quina il·lusió, no? Sí, és el que tu dius, i passi el que passi demà, ja només això, no?
Només això ja està molt bé.
És un gran reconeixement, perquè, com dèiem, no sé si se'n recordaran del primer dia que vam tenir aquí el Rafael. Tu, Rafael, portes anys treballant en diferents cuines d'arreu del món, però també al capdavant del Quatre Molins, encara no fa un any, no?
No, vull dir, per tant,
és un reconeixement importantíssim. O sigui, imagina't, si això només acaba de començar. Vale,
molt bé.
Doncs estarem molt pendents demà. No descartis que et fem una trucada en directe, depenent del que passi.
Bueno.
Però bé, sigui com sigui, a disfrutar-ho, perquè també coneixes els altres nominats. Has estat als seus restaurants, per cert?
En un d'ells sí, però no tots, perquè n'hi han del Camp, n'hi han d'Andalusia, de País Basc, Madrid...
Uh-huh.
I, bueno, el que es diu vacances,
no,
no tenim sempre, tampoc, veurem. Ho intentem, eh?
És veritat,
intentem escapar-nos, però...
És complicat, no?
És complicat.
A nosaltres que ens agrada tant, Ricard, no? De dir, bueno, doncs ara aprofito que tinc vacances,
sí,
no? I proves del restaurant.
Sí,
vosaltres teniu un horari, és veritat, l'horari de l'hostaleria és que us mereixeu un monument, eh?
Sí,
perquè...
Sí.
Bueno, a veure, tu no dius que dines a les 3? Pues,
és veritat.
També... Jo trobo que cada gut té lo seu aquí, eh?
És veritat. Però bé, escolta, doncs gran cita enguany, per nosaltres també especialment, estarem molt pendents del que passi a Madrid Fusión, però sobretot anar i disfrutar-ho i aprendre coses, que això és el més important, no? Per després portar-ho al Quatre Molins, que així podrem venir el Ricard i jo, Rafael. Avui la qüestió és que volíem tancar aquest mes de gener amb una recepta, sempre us demanem als cuiners que veniu per aquí, hem parlat de coses ràpides de fer a casa, d'una recepta representativa del restaurant, però a mi m'agrada molt mirar una mica cap a dins, cap a casa vostra, no? Perquè tu ets molt jove, Rafael, no sé d'on et ve la passió per la cuina, si ho has viscut a casa perquè hi ha algú que sigui també cuiner o apassionat, o això et ve...
No, de vindre a casa que hi ha algú que estigui a l'hostaleria, no. Però, bueno, al final estem tots dins del mateix rango. La mel, els productes...
La gastronomia.
Sí, la gastronomia, tot... Tots anem pagant el mateix cantó, al final, no? No, no hi ha ningú a casa que hagi fet mai cuina ni res, però no se'n van vindre així i...
I t'ha portat aquest camí.
Sí.
Però jo suposo que deu haver... a casa tots tenim, no?, aquell plat de la mare, de la iaia, del pare, de qui sigui, de la tieta, no? Aquell plat que per tu és casa. O sigui, te'l posin quan te'l posin i on sigui, tu dius, ara sóc a casa.
O sigui, aquell que el Perelló,
que et transporta al Perelló directament.
Sí, ja, sempre hem dit que el poder de l'olfacte per transportar-te a llocs és molt fort, però el del gust i l'olor també, eh? També. Quin plat?
Quin plat és? A veure,
és un postre, no? Podem dir.
Sí.
Un pastelet que fèiem a casa abans. Bueno, ara l'empresa creix, això, allò, i es fa a l'empresa. Però és que abans, ma iaia i Sant Germana, i ma rabegella abans, això ho feien a casa. I què passava? Que ma iaia a casa tenia un forn molt vell. i venien a casa meua. I a casa meua, quan ho feien, es quedaven amb ma mare les 3 i ho feien a casa, però ho feien a les 10 o 11 de la nit. Clar, i en aquesta hora ma mare un dia
a dormir
al llit. Al llit. Ah, jo què passa? Que ficant a casa no és molt gran i jo estic a prop de la cuina, com si diguéssim. No, no, estic molt lluny. I des de lo que dia ell de l'olfacte, des del llit,
ah,
se sentia l'olor d'este coc, que és el coc amb mel.
Molt bé.
Que és un coc típic de casa nostra que s'ha fet sempre i segueix fent i se'n pot comprar. El coc amb mel, que és un clàssic. I clar, jo m'aixecava, tria el cap, però no, me feien a dormir i no em deixaven ajudar-les, però bueno, algun dissabte agafàvem que podia ajudar-les.
I et deixaven mica, no? I ara ja t'has fet amb la recepta familiar.
Sí, més o menys sí, però bueno, ja saps com va això de les jaies. Un pam d'això, dos gots, dos gots d'això, quatre d'això, és complicat.
Tu va dient, no et donen mai la recepta exacta.
No, mai. Ho van a gots, ho diuen la meitat d'això de dos culleres. Sí. Diràs que no te ho volen donar, no?
No, són així, és marca de la casa de les jaies, això, eh? Sí, jo crec que sí. Però bé, tu ens has fet una adaptació, com a mínim, perquè la puguem intentar, no?
Sí, més o menys, sí. A veure, amb el coc amb mel, part de la base, que és una pasta que fan amb oli, ho direm com la iaia, no?
Vinga.
Una part d'oli, per dos parts de mistela i anís, més o menys, mesclat, vale? I per quatre parts de farina, més o menys. Com me diu ma iaia, diu, no, la farina a ull. A ull.
Diu,
la que entria. Com dic, a veure, però què entra? Diu, bueno, pues la que entria.
Com es diu la iaia, Rafael?
Maria. No, la Maria és l'altra, la Paquita.
Maria.
És la de la casa de la mel.
Paquita, per favor, dona'ns la recepta exacta. Sí. Una abraçada des d'aquí, però dona'ns la recepta exacta.
Sí, perquè jo ja ho tinc complicat sense recepta. O sigui, amb recepta, imagina't ja el... No, tu tranquil, ves ficant. És que no puc.
Però bé,
vas ficant i al final dius, però això no era així. Diu, xic, aquí te falta oli. No, claro, és que ojo que...
És que l'experiència és un grau.
Sí,
que és molt jove. Sí. Rafael,
I després diu, no, pau peu. Diu, està calent? No, pues si està gelat és que se t'ha calentat perquè si no ja massa hora... Bueno, vale.
Bé, ens quedem amb aquestes quatre parts de farina, cadascú quadrati a les mesures de la iaia corresponent.
Sí.
Vale, perfecte, què més?
I això és la base i després per dins va com si és com un tipus de farsa,
sí,
que porta farina, una miqueta d'amela molta, amela granillo, que diem, no?
Sí.
Amela en gra, i oli d'oliva, vale? Això ho mesclem i al final li fiquem molta mel dins.
Mel Murià,
Mel Murià, en aquest cas, Mel Murià, sí. O la mel d'ara, que hem tret nova, que és la marca nova que hem tret, la Paquita.
En honor de la iaia.
Sí.
Ah, home, doncs
està,
ideal.
Està en tret.
Aquesta ideal, llavors.
Sí.
Ah, perfecte, ens apuntin, eh? La mel Paquita també, de Murià.
I, bueno, ho fiquem al forn a 180 graus durant uns 20-25 minuts. I quan surt del forn, queda, la massa de dins queda sequet. Ho tornes a untar de mel. Però li fiques mel per damunt i ja veuràs com allò va xupant.
Ah, sí?
Inclús ho pots ficar dues vegades. I allò va xupant la mel.
Hosti, això és fantàstic, eh? O sigui, ara el Ricard, que és golafre, t'ho estàs imaginant ja, no?
Si aneu al Perelló, a qualsevol pastisseria el trobareu, i si no, a casa nostra també en tenim.
Seguim fent i
n'hi ha.
Doncs fantàstic, escolta, aquest coc amb mel, jo crec que ens transporta a tu, però ens ha transportat a tots una mica, també, perquè tots tenim una mica aquest moment amb les iaies, no?, de cuinar, i aquest postre o aquest plat, jo crec que això és una de les coses més maques de la cuina, també,
Sí, a veure...
Cuinar en família.
És el record que tens de que olores i dius, ui...
No, és això... veritat, transporta ràpid.
Sí.
Pot haver passat molts anys, però...
Sí, jo vaig a vegades allà de la nau que ara tenim, i tenim un espai on tenim un forn més gros, i la que ho fa, ma iaia encara va fer-ho, i l'ajuda, però és que ja entres per la botiga, dius, ui, avui estan fent coca amb mel.
I tant. I tornes ja a ser petit durant una estona,
sí, això és fantàstic.
Sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Rafael, ha estat un plaer tenir-te per aquí, conèixer-te una mica més, conèixer més la cuina també del restaurant Quatre Molins, i escolta, estem molt pendents de tu els propers dies. Torna quan vulguis, ara te'n vas a Madrid, però quan puguis torna.
Sí, home, em vaig a Madrid i ens anem a tornar a la feina.
Perquè obriu ja...
És una excursió, això, d'anar i tornar.
Exacte, sí, festa per anar a Madrid Fusión, però després ha de carregar una altra vegada el Quatre Molins, no?
És el que toca.
Doncs recordem el web, Ricard, www.quatremolins.com, a Cornudella de Montsant, el restaurant del Rafael Múria i tot l'equip. Gràcies, ha estat un plaer, de veritat.
Gràcies, Rafael.
Gràcies a vosaltres. Hasta la próxima.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Visum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Visum.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura? ¿O cuando reclamas y reclamas y no te hacen caso? ¿O cuando tu vecina se desentiende de una gotera? Esos son momentos Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Ricard, no deixem la gastronomia avui.
Ho sé.
Ho saps. Et vaig a fer una pregunta molt directa. Jo sé que tu ets molt de calçots, molt. No sé si tens un rècord personal.
La veritat és que no
els has comptat mai.
No ho he comptat mai, però sempre sóc el que en menjo més de la taula.
Doncs mira, no sé si aquesta és la vegada que n'ha menjat més, però és la vegada que segur els han comptat amb més precisió els que s'ha menjat la nostra convidada d'avui. Es diu Diana. I, atenció, ha quedat la tercera al darrer concurs de calçots de la Festa de la Calçotada de Valls. Primera vegada que hi ha una dona al podi, Ricard.
Molt bé.
La Diana diumenge va entrar a aquest podi amb 158 calçots. S'anava a dir a les espatlles, però no, a l'estómac. Diana Andrade, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia.
Bon dia, Diana.
Escolta, l'enhorabona, per aquest podi.
Merci, encara em sembla una mica, no sé, em sembla estrany haver fet aquesta quantitat.
Sí, ah, sí? Sí. Ah. Bueno, no sé,
no m'ho esperava, en sèrio que no, eh?
No t'ho esperaves?
No.
Escolta una cosa, és la vegada... Perquè jo no sé si... Clar, aquí anava a dir, hi ha un jutge, no?, que els conten i tal, però hi ha alguna vegada que potser te n'has menjat més de 158 de calçots o no?
No, mai. Bueno, vaig pensar de fer el concurs perquè vam anar un cop quan era petit amb els meus pares i em va fer molta gràcia amb aquest tipus de coses, sí. Aquestes fricades, a mi m'agrada moltíssim. I quan la vaig veure, jo, ostres, era petita, potser tindria 15 anys, i pensava, quan pugui, el faré. Ja és el tercer any que provo d'apuntar-me, però és que t'has d'apuntar molt aviat.
Ja. Yeah.
Perquè es queden sense places. I al final, mira, aquest any va coincidir que em vaien recordar. I sí, estic molt contenta. La veritat és que, en sèrio, que no m'ho pensava, no?
Però per explicar-ho, això és durant una hora o durant un temps determinat?
Són 45 minuts, que t'has de menjar tot el que puguis.
Vale. I llavors, jo ara fa anys que no, però abans sí. Estàveu allí amb un escenari, no?
Sí, era una tarima a la plaça al pati de Valls.
Clar, que no hi ha ningú aquell dia no hi ha ningú, no, Diana, a la plaça al pati de Valls, mirant.
No hi ha ningú, no. No n'hi ha més perquè no en caben més, per dir-ho així. No, i llavors, quanta gent alhora esteu competint?
20 persones, érem.
I et dona temps anar mirant el del costat a veure com va?
Doncs al costat en tenia un home que era alemany i jo pensava, esclar, què feia el que et vull dir? Era un home de potser un cap més alt que jo, i jo ni m'ho pensava que guanyaria aquesta persona ni a ningú altre. Per això jo anava menjant i ja, bueno, és que no m'ho vaig pensar en sèrio com m'ho van dir. Jo pensava, no és possible.
No pot ser, no? Clar, mira... I primera vegada que t'apuntes, diguéssim, i podi. O sigui, és que Déu-n'hi-do. I a més, mira, d'això, primera dona que fa podi. Això també fa il·lusió, no? Suposo, portar... Sí, bueno, això ja ho tens per sempre.
Sí. Em va fer una mica vergonya, com ho van dir jo. Ostres, no, perquè, esclar, jo mirava enrere i pensava, aquest pitxarraco de 1,80 m, i aquí que no arribo ni al 1,70 m, i ostres, on m'he posat tot aquest... Aquests 2 quilos, quasi, 2 quilos 200,
pràcticament. 2 quilos 195 grams, déu-n'hi-do, eh?
Sí, no sé si però va quedar... Ha estat molt divertit, eh?
Et va quedar lloc després per la carn, Diana, o no?
No, jo tenia suficient. Però sí que vaig sopar, això sí que no
el negaré. Home, és que és tot aigua, el calçot és tot
aigua. Bueno, és tot aigua.
Sí.
Saps quants...
És que no, sembla que no.
Saps quants te'n vas menjar, ho vas calcular per minut? 3,5, cada minut. Ho dic perquè a mi m'agrada sempre calcular els números, ja ho sap la Mònica. El primer minut, doncs, suposo que vas bé, i el segon, i el tercer, però arriba un punt que... Escolta, ho acompanyeu amb alguna cosa? Aneu bevent o... I s'ha d'anar sucant a la salsa, suposo.
Hi havia... La salsa era la millor que he provat a la meva vida, i això ajudava molt, a menjar-me el calçot. Estava molt bona, però boníssima, O sigui... Me'n recordo que estava la meva mare al davant que em deia, però no has de sucar tant, que està molt bona. I jo, bueno, jo continuava i teníem vi i aigua. L'aigua no va molt bé perquè t'emplena moltíssim. Clar. Ho deia un home que tenia al davant, que és que m'animava un munt i em deia, no, fes amb... agafa vi amb el porró. I jo, vinga, va, li faré cas.
Sí. Ja.
Podies anar bevent, però la majoria no beu molt, perquè, bueno...
És que no t'estens.
Jo no anava a competir, jo no va passar-m'ho bé, però al final, entre que m'animaven i tal, jo, doncs mira, vaig menjant. I...
Clar. Escolta, hem de dir que aquella tercera classificada, amb molt poc del segon classificat, tu te'n vas menjar 158 i l'Alexander, el segon, 163, superajustat, aquí.
Sí, l'hem mirat avui a l'oficina, que estàvem aquí, i ens hem adonat que entre el primer i jo hi havia 50 grams, o sigui que, bueno...
Ja.
Va estar molt ajustat, sí.
Escolta, et vas preparar d'alguna manera especial? És això. A dir, o sigui, allò, el dia abans, pinya, no sé...
No, mira, per exemple, el dia abans vam anar amb el nòvio a sopar a un restaurant i jo que em pensava, vinga, va, el dia anterior no soparé i no esmorzaré. No, vaig sopar, vaig esmorzar, em vaig fer el cafè i vaig anar... Sí.
Clar que sí. Bueno, doncs escolta... Nosaltres teníem curiositat. Tens alguna calçotada a la vista o ara has quedat una mica saturadeta?
No, sí. Encara m'agraden, No s'avorrin.
Sí, no, els calçots són boníssims. Ara el problema que tindràs és que quan quedis amb amics o amb família, et mirarà tothom mentre vas menjant. Igual te'ls compten,
Sí, tindran expectació a veure quina quantitat em menjaré.
Ara cada calçotada te'ls contaran. Però, bueno, escolta, preveus presentar-te l'any vinent una altra vegada, Diana?
Sí, segur que sí. Ha estat molt divertit, en sèrio. Qualsevol que tingui la mínima idea de pensar, ostres, això potser està bé... que s'apunti. S'ha d'apuntar molt aviat, però és que és molt divertit, en serio. A mi m'ha agradat moltíssim.
Molt bé, doncs escolta, mira, ja ho sap, Ricard, l'any vinent, vinga, va, t'apuntes, que tu...
Jo ho provaré en privat aquest any, a veure fins on arribo, perquè a mi m'agraden molt i sempre sóc el que en menjo més de la taula, però jo aquestes quantitats de cent ja per amunt ja les trobo grans.
Bueno, és posar-s'hi, amb calma.
Sí,
és això, A partir del 100 ja es nota una mica, però va, el 50 ja entra segur.
Doncs escolta, Diana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta, que et vagi molt bé.
Vale,
una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Bueno, Ricard, ja saps, tens una meta a assolir. 158 calçots de la...
No, però calçotada l'he de fer, perquè és que ja saps que m'encanten i cada any la primera la feia a l'abril, i no pot ser això.
Clar que sí.
No pot ser.
Sí, s'ha d'anar ara.
Bueno.
Escolta, acaba de passar bon dimarts, eh?
Igualment. Adéu.
La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols i menú de marís complert per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidor Escofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973 670 678 i a larepublicadelfum.com.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Pàrquing Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles avaries derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Pàrquing Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
Nikolai Kuznetsov, guanyador del concurs internacional de piano Ricard Viñes 2018, interpretarà el piano de Rachmaninoff amb l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Lucas Macías. El pianista serà l'encarregat de transportar-nos a l'univers melancòlic del geni de Rachmaninoff i en la segona part del concert farem un viatge per les estepes russes de la mà de Tchaikovsky i la seva primera sinfonia, també anomenada com a Somnis d'hivern, entrades a la venda a l'Auditori Municipal Enric Granados i a la temporada Lleida.cat. Recomana Cope Lleida.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Euromillones. Bote de Euromillones.
Sí, estaba interesado en la compra del hotel en Kenia. El de 7 cabañas en los árboles. Ese. Sí, y un bungalow. El que se escucha el latido de la naturaleza. Ese, ese, ese. Ah, decorado por artesanos locales. Ecosostenible, pero chic. Ah, vale, qué bueno. Me lo pone para regalo. Carmen siempre ha querido decirlo de... Yo tenía una granja en África.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
3 minuts ja per sobre de 2:15. Estem a dimarts i, per tant, comencem la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, ben acompanyats. Deixeu-me que avui que hi he pensat. Jo sé que jo sóc un desastre amb això, però quan ve una persona nova, sempre l'hem de saludar a la primera i jo quasi mai me'n recordo d'això, però vaja, avui sí. Elvira Siurana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Elvira Siurana ve avui per la Crida CUP. Benvinguda. Ara et preguntaré cosetes, Elvira. També està amb nosaltres la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
José María Córdoba, de Ciutadans, bon dia.
Molt bon dia.
I la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon migdia.
No, dic, ara li preguntaré coses a l'Elvira. Ara és una tonteria perquè a l'arribar m'ha dit... No, ara fa un temps que ja estic vivint aquí a Lleida. I dic, jo on vivies abans? A Madrid. I et volia preguntar, escolta, i des de Madrid com es veu Lleida?
Bueno, pràcticament lluny. no es veu.
Clar. Bueno, no, tu dic això per justament per aquesta idea, perquè sí. Suposo que Barcelona ho absorbeix tot, no?
Sí. És més, quan parlen de Catalunya diuen els de Barcelona, i has d'aclarir sempre que som els de Barcelona, els de Tarragona, els de Girona, i Lleida potser, a més, és com la més opaca, no? Perquè a Tarragona algú hi ha anat a la platja, Girona és la Costa Brava... Bueno, Girona tampoc no surt gaire, és com si fos França ja a Madrid. I, bueno, jo he fet molta propaganda. Jo sempre he dit que sóc de Lleida i molta gent sabeu, sí, allò de l'Elvira, aquesta mania que té amb Lleida. Tothom és de Lleida, em deien. Perquè quan algú deia alguna cosa, ah, que ets de Lleida. Sí, home, tothom és de Lleida. Però és veritat que hi ha molta gent de Lleida per tot arreu.
Hi ha molta gent de Lleida, sí. Hi ha molt teixit empresarial de sí. Lleida, d'empreses grans i persones que estan... I empreses grans que han nascut a Lleida i de vegades no ho sabem. Vull dir que també és en part una mica de culpa nostra a vegades de dir, escolta, primer defensem el nostre o coneixem el que tenim. Clar. I després ja anirem.
És curiós perquè a vegades per donar-nos a conèixer, no sé si vosaltres, però quan surts a l'estranger dius, d'on ets? Clar, Lleida els hi costa, tu dius, Barça, no? I l'equip del Barça.
Correcte.
Quan te'n vas a Espanya i dius, d'on ets? De Lleida. I dius, Baqueira Beret. Anem,
Baqueira
associem
és
coses, és curiós.
Bueno,
si de Lleida.
Bueno, però com aquella vareta ha anat el rei...
Que sí, que sí, no, és igual, si, tens raó, és igual si ets esquiador o no, surt a la premsa, això. Molt bé, escolta, que s'està incorporant ara a la tertúlia la Núria Marín d'Esquerra pues Republicana. Núria, sí. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
No, estàvem coneixent a l'Elvira Siurana, la que tens, la teva companya que tens a la mà de l'esquerra.
Sí. Tothom ja, eh?
Bueno, coneixen, no massa, una mica de referències, no?
Per cert, l'Elvira...
Bueno, més personalment, diguéssim.
L'Elvira
no?
Ja...
Sí, trajectòria.
Aniràs a la llista de la Crida CUP com a sí. Número 4, crec, sí. A les properes eleccions del mes de maig.
Sí, sí, vaig allí de recolzar la llista de la CUP.
Molt bé.
Perquè he trobat que són la gent jove que té la il·lusió i la puresa com per anar... La il·lusió d'un projecte de ciutat, que és el que a mi em recorda l'any 75-76, que va ser el curs que jo va viure aquí a Lleida, que va ser quan va morir Franco i tot semblava que havia de canviar i hi havia molta il·lusió, va ser el principi de la transició. Pues ara he trobat que aquesta nova alternativa té aquesta il·lusió que llavors tenien els meus amics,
escolta,
que ara són els avis.
Ara que m'han encetat aquest tema, els vostres partits teniu ja tots les llistes definitives, cap de llista per les eleccions de maig, o encara no?
Bueno, el nostre, de fet, ahir...
Partit Popular sí que es va presentar aquesta setmana passada.
Ja es va dir fa uns dies, uh-huh. Però concretament ahir vam fer una trobada amb els mitjans de comunicació on ja el candidat va presentar les línies bàsiques uh-huh. De lo que seria el seu programa i, per tant, la seva actuació.
El vostre candidat, com es diu?
Xavi Palau.
Molt bé. El PSC, evidentment, suposo que tenim el Fèlix Arrosa sí. Com a cap de llista.
Sí, però el resto de la llista no està confeccionat encara.
José María Córdoba, Ciutadans.
Pues de moment nosaltres encara no el tenim.
I teniu data?
La llista... Bueno, sí, ahir va dir... Albert Rivera va dir que començaria a fer les llistes a partir del 9 de febrer.
T'ho dic perquè en una altra època, unes eleccions al maig, no es començava a moure les coses, doncs, escolta, fins dos mesos abans, com el que diu.
Té
però
raó,
clar,
sí que és veritat,
estem
sí.
En una pre-campanya electoral, però vull dir que ja hi som.
Bueno, això no vol dir que no estiguessin treballant.
No, dic això, dic el tema de llistes. Ah. Núria Marín, Esquerra.
Nosaltres tenim el cap de llista, però...
Qui és?
Miquel Puello,
sí.
Va fer la presentació.
Sí, va fer la presentació.
I falta la resta de la llista.
Després falta la resta de la llista.
Núria Marín, sí, es postula per anar a la llista d'Esquerra?
Bueno, es passa que Esquerra no es tracta tant d'aquest postulis o no,
bueno,
sinó
t'agradaria?
De que el projecte... Bueno, no, penso que això no és rellevant.
No,
el projecte,
si t'agradaria.
El projecte...
No, que pressionis ara per
anar. Fas unes preguntes, Ricard, complicades.
No se mulla.
No és complicat.
No, és un projecte nou, no? I llavors jo entenc que si és un projecte nou, doncs el cap de llista farà la seva llista, ho entenc així, no?
Però aviam, és un projecte nou sobre unes idees de sempre, no?
Sí, bueno, esclar.
Ah, val.
Bueno, clar.
Vull dir que la Núria Marín, perquè la tinc aquí al davant, és 100% vàlida per seguir defensant aquestes idees. Aquí, qui hagi
suposo,
de...
esclar, bueno, sí.
No és que li vulgui fer la campanya a la Núria,
De tota manera, jo sempre havia dit que dos mandats és el que trobo l'ideal.
Jo també ho crec,
això. Tampoc pensava... No sé si aniré o no a la llista, però...
O sigui, aquest és el teu segon?
No,
el primer?
Aquest és el primer.
Ah, val.
que dic que no sé si aniré o no, però en tot cas hagués set 4 anys i més i prou.
Molt bé.
De totes claríssim. Maneres, el que, deies, el que deies de les llistes, Ricard, només com a anècdota, aquest any, si he fet bé els números, no? Perquè des de que hi ha el dia de la convocatòria, que és a finals de març, hi ha uns dies per presentar les llistes i tal, aquest any crec que coincideix exactament amb la Setmana Santa.
Ah, pensava que...
Exactament, o sigui, els dies de presentació oficial de les candidatures davant de la Junta Electoral és exactament els dies de Setmana Santa.
Bueno,
o sigui que
pues,
fins al dilluns,
bé, perquè...
fins al dilluns de la Mona, fins al dilluns de la Mona. I després, respecte a això que deies, que abans igual la gent ho feia més tard, normalment... I
dic les municipals perquè no es poden avançar ni res, són amb data
però
exacta.
Però normalment, fixa't que a quasi tots els partits hi ha una tònica semblant. Normalment se sol donar el número 1 amb més antelació perquè ja pugui pues, començar... Ara és el cap visible, no? Perquè ja pugui començar a treballar, a fer tal... I normalment la resta de la llista, no es dona... fins a última hora, no?
Bueno,
segurament,
jo...
segurament, perquè, bueno, pues a vegades hi ha els seus, aquello, els sus más i sus menos,
això
no?
Això t'ho de dir, que a cada casa...
Cadascú a casa seu ho sap.
Sabeu.
Sí,
però
sí,
les informacions que et van arribant, allò, sí. que bé, de vegades no t'ho pots creure tot, però és que hi ha rivalitats interessants dins de cada partit per ocupar la llista, però vaja, això tampoc no...
Jo de totes... Mira, tenia aquí una mica... El 2 d'abril ja la convocatòria d'eleccions...
Carme, tu vas a la llista, tampoc ho
saps. T'has portat els apunts, jo parlava de...
Encara ni m'ho he plantejat.
Ah, no t'ho has plantejat.
No, ni m'ho he plantejat. Ni m'ho han plantejat, et puc preguntar
el mateix que la Núria, però t'agradaria?
Bueno, jo crec que ser, formar part de l'Ajuntament de la teva ciutat, jo no m'ho plantejo com si m'agradaria o no, sinó... Ostres,
és creus
com,
que seria útil?
Una...
No, és interessant,
sí,
i a més
és
posar el teu granet de sorra, no? Al
no,
govern
és com una
de
experiència d'aquestes sí. que dius, ostres...
Una experiència,
A més, si serviria o no?
José María Córdoba sí que repetiràs a la llista.
Jo sí, puc, sí, i tant, clar.
Ah, sí,
puc,
més
sí,
més,
diu.
Sí, bueno, si decideix així el partit, és el que estem tots.
Molt bé,
es penses de què és el que decideix el partit.
Clar.
Nosaltres el que estem és molt contents, perquè així com l'anterior vegada ens va costar moltíssim trobar gent per fer les llistes, perquè ningú es volia apuntar.
És curiós, això, és veritat com canvia la cosa en 4
sí,
anys.
Sí, sí, és veritat, tens raó. Bueno, ja, de fet, nosaltres ja portem fent llistes des de fa, pues, 4-5 legislatures, passa que, bueno, van començar la primera vegada amb 300 vots, després 1.000 i pico, i ara, bueno, pues, l'última vegada que van ser 6.000, i ara estem contents perquè aquesta vegada sí que tenim bastant gent de...
Home, mira, ara que
costa trobar gent per als pobles, però sí per
ara que ha dit això la Carme, quan s'obre el període, si voleu, fem com una porra, a veure aquí, però bueno.
No, però que deia que el 2 d'abril fa la convocatòria, el 9 de maig és l'inici de la precampanya.
Sí, imagina't, en plena
festa
major de Lleida.
No, el 9 de maig és la campanya.
La campanya. Això,
no, la pre ja estem.
L'inici de la campanya sí. I el 26 de maig les eleccions.
Molt bé, doncs sí, no, repassat el
però
calendari...
La crida és diferent, no? Vosaltres ja teniu...
És que nosaltres, com que ho fem amb tot assembleari, ho hem de fer en temps, a més, bueno, són pocs i són pobres, doncs ho hem d'anar preparant així, en plan formigueta.
Això de la pobresa ara és extensiva.
Sí. Però sí, ho hem de preparar en temps, i a més sempre es decideix per assemblea, no? I això pues, comporta uns temps més llargs.
Hi ha alguns llocs que ja els teniu definits,
hem,
no?
Hem presentat els deu primers a la llista.
Sí, ja és.
I hi ha alguna cosa parlada, però es va votant a cada assemblea que fem.
Molt bé.
I als pobles també feu les assemblees?
Segurament.
Sí.
No tinc l'experiència encara.
Vale. Molt bé.
Sí, perquè tinc entès també,
Sí, així, sí, que és la manera de funcionar.
Perquè hi ha diverses llistes de...
Després tenim... Comença l'experiència. Sempre començava els pobles abans de les grans ciutats. De fet, va començar...
Bueno, això, com que són municipals... Sí, sí, a més té més tradició, no?
Més tradició, sí.
I... No sé què anava a dir. Perdó. Cosa. No, és igual.
Bueno, escolta, deixeu-me que canvi de tema, perquè ahir, curiosament, a Lleida va coincidir el ministre de Cultura i la consellera, i curiosament, perquè venien a fer coses diferents, però al final els van fer coincidir, i els van fer coincidir, jo crec que si haguéssim de triar un lloc, tothom triaríem aquell. I després parlarem si ho fem bé o no ho fem bé, i van coincidir a la Seu Vella. Evidentment van parlar de la Seu Vella, del turó de la Seu Vella ja, ja no només la catedral, per entendre, sinó tot el conjunt monumental del turó de la Seu Vella, per, ja sabeu que s'està impulsant la seva presentació com a, perquè sigui doncs, Patrimoni Mundial de la Humanitat. El ministre ahir va fer unes declaracions en les que... Bueno, jo... aviam, jo... ara ho podem debatre, això, eh? A priori és com un gerro d'aigua freda. Jo dic que també ens dona un període de temps en el que podem fer moltes coses. És a dir, el ministre va dir que els propers 3 anys ja estan decidits de candidatures que presentarà Espanya a la UNESCO. I que, per tant, la seva vella, com a molt aviat, no podria optar fins a l'any 2023. Va donar un parell d'idees, que el dossier ha de ser impecable, i després va deixar anar una altra idea, que això ja fa dies que també se'n parle, i és que s'hauria de veure una implicació social de la ciutat molt més elevada cap al turó de la Seu Vella. Això és, pujar-hi, visites i activitats, sobretot molta activitat al turó de la Seu Vella. Així a priori, si voleu comencem per la Dolors i anem girant cap a l'esquerra. Com valoreu aquestes paraules del ministre, si són bones o dolentes, i com creieu que queda la candidatura del turó de la Seu Vella?
Pues mira, d'entrada coincideixo amb el que has dit tu, Ricard, no? Per un costat sembla que és un jarro d'aigua freda, perquè tots ja pensàvem que estan la candidatura a la llista indicativa tenia moltes possibilitats ja d'entrar per aquest any que ve, no?
I ajudant-nos com us ajuntava el senyor Mariano Gomà.
I per tant, la veritat és que havia molta gent il·lusionada. Jo crec que, aquí que estem de l'Ajuntament, jo crec que tots, no? Estàvem, aquí sí que havia sempre consens, unanimitat amb tot. Havia molta il·lusió en que això fos possible, no? Però també és cert que, tenint en compte, és el conjunt, tot el conjunt del turó, no és només la catedral, sinó tot el conjunt.
Aquí ve el problema.
Sí, no, tenint en compte com tenim el que és l'entrada a aquest conjunt patrimonial tan important, segurament per això deia que coincideixo amb el Ricard en el sentit de que aquests anys fins al 2023, que esperem que aquest sí que sigui de veritat, no, pues seran uns anys importants i decisius per acabar d'adequar tot el que és l'entrada, no? L'entrada i després també el que es deia, no? De donar-li més vida, o sigui, que no siguin només pedres, que no siguin només un conjunt a admirar, sinó que sigui un conjunt a viure, i a viure pels lleidatans en primer lloc, perquè si nosaltres no el fem nostre per viure, per gaudir, per fer activitats i per fer coses, tampoc no farem que la gent de fora també el tingui aquesta estimació, no? Per tant, jo crec que aquest referent, aquest monument emblemàtic, que és la nostra Seu Vella, com dèiem abans amb la Elvira, no? El castell, perquè abans no se li deia Seu Vella,
sí,
se li deia
el castell,
no? Pues que tiri endavant i que es puguin fer més coses perquè sigui patrimoni mundial.
Carme.
Sí, jo crec que, evidentment, dius, el 2000, abans també ho comentàvem, no? Al final, 3 anys és un tema ràpid, estem parlant d'un projecte molt important, és donar-nos una mica de temps. És cert que la implicació amb la Seu Vella ha de ser molt més gran de la que hi ha ara, no? Però tot i que jo per exemple, soc de les que me passejo, m'agrada anar a caminar. El canvi que he anat veient al llarg del temps, l'altre dia que anava caminant un dia, el dia de Nadal, al matí, dius, hòstia, és que està guapa, eh? És que és guapa. Però és cert que no l'acabem d'aprofitar. És cert, no sé, que ens costa pujar allà dalt. No sé per què ens costa.
És que jo crec que quan parlava de la implicació no és que... no només és que la gent pugi a passejar-hi, sinó que hi hagi caliu.
Sí, que hi hagi vida.
Sí, sí.
Vida d'activitats, em refereixo.
Claro.
A veure, l'obertura de la zona de bar, per entendre'ns, és un pas.
Però, per exemple, jo no sé si vosaltres heu pujat alguna vegada el dia que es fa el dia de la lluna plena, no? Aquestes activitats que es fan allí...
Els dies de les lectures a dins del claustre,
sí.
Amb lluna plena.
Ja es fan coses, però és cert que hi ha monuments a altres ciutats que tu hi vas i sempre hi ha gent. Aquí ens costa, aquesta pujada
això que ja
ens costa.
Sort, no?
Però jo crec que justament l'Ajuntament, la Paeria, des del moment que es va plantejar aquesta candidatura, si per alguna cosa ha abocat és per la implicació de la ciutadania cap aquí, no? Jo crec que, bueno, al final és una qüestió de temps, no?
Uh-huh. José María.
Bueno, yo es que creo que nos lo teníamos que plantear como cuando a estas ciudades les dicen que van a tener las olimpiadas. Yo creo, es que nos lo teníamos que tomar así, o sea, pero en todos los sentidos. No solamente es el hecho de la preocupación del entorno del aseo, sino toda la ciudad entera tenía que estar. O sea, inversiones a nivel de toda la ciudad. O sea, el tema de que ahora en la Rambla Ferrán, por ejemplo, que sea un centro neurálgico para Lleida, para a nivel comercial, a nivel de ocio, el hecho de poner el museo. Hay cosas que yo todavía no entiendo. O sea, por ejemplo, tú cuando llegas a la ciudad y hay entradas que son verdaderas desastres. O sea, la entrada de Lleida, por ejemplo, viniendo de la carretera Huesca es lamentable. O sea, y es la primera imagen que estamos dando a la persona, a cualquier persona que viene aquí a Lleida.
La entrada por la carretera Huesca, pues sí. yo creo
no
que
es la peor, millors, ¿eh? No es la bueno, peor, pues, José María.
Yo diría que pues, es de los millors.
Pues sí, si esa no es la peor.
Es mucho peor la de la carretera de Zaragoza. Para mí.
Escucha, pues aún peor me lo pones.
O la Antigua Nacional 2.
Te lo digo porque nosotros ya hemos llevado varias propuestas para la limpieza de la entrada. Porque hay veces que la misma maleza no deja de ver ni las señales, o sea, es algo increíble. Hace ni 15 días que una parte importante de la parte de la muralla se cayó. O sea, no se está haciendo un planteamiento, una inversión a nivel de todo lo que sería o sea, ¿cómo puedes presentar un museo? Hay un monumento como el del aseo, que es emblemático para esta ciudad, que todo el mundo dice lo mismo, hemos llegado a nuestra casa porque vemos el aseo al fondo, y que todavía hace 15 días que se cayó una parte muy importante de las murallas. O sea, es que yo creo que, ya te digo, nos lo deberíamos de tomar como algo primordial para esta ciudad, porque nos pone en el mapa a nivel mundial.
De totes maneres, el José María ha posat un tema que jo no havia anomenat damunt de la taula, que és els diners. Perquè, clar, el Turó de la Sovella en requereix una inversió alta.
No és qüestió de diners.
I qui s'hi ha de posar aquí, eh?
Núria
Marín.
És qüestió... Jo, diverses píndoles, perquè això hi hauria...
No és qüestió només de diners.
No és qüestió de només de només. No només. Sinó és qüestió de com es fan les coses. I tu has parlat molt bé, no, i suposo que el ministre se'n devia donar compte, no és qüestió del monument. Estem parlant del turó de la Seu.
Del conjunt.
I el turó de la Seu, a diferència d'altres ciutats, se l'ha despullat del barri. Se li ha tret el barri. El turó, el monument, viu d'esquenes al barri. I per més coses que tu facis i activitats que tu facis, si tu no tens això que diu la implicació social, si tu no tens un barri al voltant del monument, jo veig molt difícil, molt, que aquesta candidatura prosperi. I perquè s'han vingut fent coses molt malament de molts anys enrere, és veritat. Però no hi ha propòsit d'enmienda. Lo dramàtic és que no hi ha propòsit d'esmena aquí. I si tu... No tractes el barri com un barri de centre històric, i aquí un amic meu la va encertar, va dir, s'han fet polítiques suburbials al centre històric i ara en patim les conseqüències. Jo ho veig molt difícil, per més que intercedeixi el senyor Mariano Gomà, que se'ns el va introduir un personatge com ell al Consorci del Turó, perquè en teoria era molt influent i ens havia d'ajudar molt, i ja s'ha vist el que ens ha ajudat, però la ciutat viu d'esquenes al turó. El monument és molt bonic i tots ens emocionem molt quan arribem i el veiem, però no hi ha un barri darrere. I això és molt greu.
Núria, primer, no, sí, hi ha un barri. El que passa és que aquest barri està absolutament degradat.
Perdó,
hi ha un barri.
Qui ha deixat que es degradés?
Deixem acabar la Núria, després bueno, l'Alvira, doncs ja i m'ha demanat la paraula a la Carme.
Qui ha deixat que es degradés? I després, tu vas a qualsevol ciutat, a qualsevol, jo ara vinc de València, i hi ha un centre històric que dona aixopluc als seus monuments. I això aquí no existeix. Mm-hmm.
Elvira.
Bueno, potser hem de mirar cap endavant, doncs ara, no? Com que jo arribo de nou amb ganes. Em sembla que el primer que s'ha de fer també és informar a la ciutadania, no? Que hi hagi participació ciutadana, de què en pensen la gent, què volen, i la gent de l'entorn. De fet, molts monuments sí que és veritat que estan en zones degradades. Per exemple, vas a Grècia i per arribar allà dalt al Partenon, també passes uns barris desbaratats i tal. Vull dir, però bueno, jo soc partidària de que el barri s'integri.
Tu fas la pujada a peu i estan, que sí, són populars, però estan cuidats.
Hi ha problemes, sobretot d'habitatge i d'integració social, que són més importants que la faramalla del monument, no? Però si pot servir per a rehabilitar el barri, perquè la gent visqui millor i tinguem un turisme de qualitat, i això ajudi a que Lleida figuri a nivell publicitari o un porti gent, però hem de veure també quin tipus de gent, quin tipus de turisme, quin tipus d'actes volen fer, i em sembla que això implica difusió, participació, informació, no? No sé si és que jo, com que he arribat fa poc, no sé massa com va, però veig que és un projecte que està una mica allà dalt i que la gent al carrer no en parli, no?
Mm-hmm. Carme.
Bueno, jo,
i Dolors, que m'havia donat la paraula.
Està clar que el projecte és el turó, però com dèiem, o sigui, si algo s'ha fet, és cert que l'abocament de diners allí és un espai molt gran i és un espai que requereix, però el turó d'ara no té res a veure amb el turó de fa 10 anys enrere. Jo crec que el cas
malauradament antic,
bueno, o no, perquè hi ha una part que s'ha cuidat molt més. Abans pràcticament no es podia passejar, jo recordo anar a caminar pel turó i no es podia caminar.
Però en el moment en què s'està reclamant una ordenança de paisatge urbà específica pel centre històric, precisament per mantenir la identitat del centre històric i donar-li aquesta... Que tots,
jo no t'he interromput, mentre parlaves.
No, però és que clar...
Però
ella sempre interrompeix.
Bueno, però no, però dic...
És un cas perdut, ja.
No, però clar, és que quan parlem del tema del centre històric, jo crec que el centre... Jo crec que Lleida, que d'això ja n'hem parlat alguna vegada,
un centre
històric amb unes cases antigues, amb un barri antic, amb un... no hi és. Podem dir que ara hi ha el Roser, ara tenim el parador, han fet a baix... Hosti, s'estan fent coses al voltant, se n'estan fent moltes. Està el call jueu. Hosti, s'estan fent coses al voltant. No passa que, claro, d'avui per a mañana, hosti, què més voldríem? Per això dius, això és pel 2023? Fantàstic. Pues tenim més temps de fer coses. Doncs a lo millor és el que ens tocava, esperar una mica, no? Potser volíem córrer més.
Dolors López, de manera breu, ja.
Sí, no, que la Núria deia, no hi ha un barri al darrere. El problema és que sí hi ha un barri, però un barri absolutament degradat, que al llarg dels anys s'ha deixat de la mà de Déu. I quan s'ha volgut fer alguna cosa, algunes s'han fet bastant malament. Perquè en recordeu-se de la plaça de l'Aireta, una plaça que era bonica, el desastre urbanístic que s'ha fet amb aquella plaça. Mentre a totes les ciutats es cuida el centre històric, si es tira una casa a terra i es fa una altra, es fa conservant arquitectònicament i visualment l'entorn. El centre històric s'ha malmès.
Núria Marín.
No, només dir això, que és clar, si no hi ha unes regles de joc, si no hi ha una ordenança, l'han vingut reclamant i no hi ha manera, una ordenança de paisatge urbà específic per centre històric, se fan els desastres que s'han deixat fer.
Sí, desbaratat.
Però és que, clar, aquests desastres ja venen de quan se va tombar el Canyaret, per exemple. I clar, en aquesta ciutat hem tingut govern socialista des dels inicis de la democràcia, i ha estat els governs socialistes el que han permès la degradació del barri, els que han permès que s'especulés en aquest barri. Clar, i ara ara ens hem d'abocar tots a la candidatura, que és, per mi, com deia l'Alvira, és per mi és molt més important el barri, perquè és el que dona identitat a la ciutat, els barris antics, i han perdut la identitat. Però Lleida surt a molts llibres d'història, d'urbanisme i d'arquitectura, com a exemple, precisament, de model de ciutat sense identitat. I permetem, l'han matat al centre històric, que a l'eix comercial, que hi ha unes cases precioses, estiguin buides.
Sí.
Està mort. Això no ho fa el ciutadà, per més implicació que tu t'hi posis, no ho sé.
És el que estem dient del tema de l'entorn, no? O sigui, és important el monument, però l'entorn és molt important. I sí que és veritat que avui en dia, quan passeges pel casc antic, te trobes que està ple de forats.
Sí, però...
Forats. I jo encara no sé si hi ha un sistema de construcció que te digui tu has de construir per aquí, has de posar aquesta façana. Em sembla que encara no n'hi ha, i és increïble.
No és, que l'han demanat,
per això les aberracions...
D'alçades, això sí que hi ha ordenat.
El que passa és que estem dient, és a dir, que aquesta candidatura el que farà damunt serà perjudicar el barri? Vosaltres creieu...
No,
al
contrari. Jo penso que no, al contrari.
És possible que s'hagin fet les coses no al gust de tothom. Bueno, també hi ha moments...
No és qüestió de gustos, Carme, no és qüestió de gustos.
No, pues, pues bueno, és una oportunitat
No,
no el conec, aquest, ho sento.
Ah, doncs voltem una mica i mirem bueno, el que està en altres llocs.
Mira, clar, aquest
és el que fas. Quan vas a aquesta ciutat sempre comences a mirar...
I t'escau l'ànim als peus.
No, sí, i mires amb enveja.
Però és cert, que d'una temporada cap aquí...
Sí que es veu allò dels forats, jo deia, sembla una boca desdentada, no? Inclús la Rambla, arribes, i aquí hi ha un pati, allà una...
Però el que no podem dir és que no s'han intentat fer coses per donar-li vida.
No hi ha una uniformitat, no hi ha una estètica.
Perquè els barris, els barris estan fantàstics, bueno,
però s'han fet coses per intentar donar-li vida. Sí,
perquè durant molts anys, amb aquesta, sabeu què ha passat amb aquesta ciutat durant molts, molts anys? Que s'ha potenciat els barris perifèrics i se'ls ha donat una sèrie... Que està molt bé, que està molt bé, però s'ha deixat abandonat el centre de la ciutat. I això és una realitat i ara ho paguem.
Com sigui, l'Elvira, jo crec que la primera intervenció també ha dit que hem parlat del que ha passat fins ara, que potser és ara de cara en van. Tenim aquests 3 anys de marge per veure si es pot revertir la cosa o no. Hi ha unes eleccions d'aquí 4 mesos, per tant, a priori és el nou equip de govern que haurà d'afrontar aquest repte.
Un segon, deixa'm esmentar el Museu Morera.
Sí,
perquè han parlat de la Seu, però
sí,
van
correcte.
Venir...
S'ha posat la primera pedra,
de les obres
2 anys,
ja.
2 anys i el primer.
Havíem dit que parlaríem dels dos i no
t'ho donaré. Sí, bueno, el proper dimarts parlem del Museu Morera, no?
Elvira Ciurana, Carme Valls, José María Córdoba, Dolors López, com sempre, i Núria Marín, gràcies. Bona setmana.
Bon dia a tothom, fins la propera.
Nosaltres arribem ja a les 2 de la tarda, com sempre, un plaer. Acaba el dimarts tan bé com puguis i demà hi tornem, 12:20, aquí. Salut.